llegan las terceras hogueras para ellos.
Lo más me dolería que siguiera hablando mal de mí.
Y para ellas.
Cuando tú le fallas a una persona que no la quiere.
Es que el beso en la frente es el beso que él me daba.
Y por primera vez.
Un tren me acaba de arrollar.
Uno de los chicos hará uso del comodín.
¿Me estás pidiendo una hoguera de confrontación?
Eres libre de hacer lo que quieras.
La isla de las tentaciones.
No us heu confós, això encara és Catalunya Ràdio, som al suplement. Aquests són alguns dels passatges d'un dels programes que ha aconseguit aplegar davant la televisió més de 4 milions d'espectadors a tot l'estat. La isla de las tentaciones és un dels temes que cada setmana es comenta a Twitter, a grups de WhatsApp i segurament també en algun sopar familiar. Avui al suplement no volem parlar del programa en si, sinó que volem mirar d'entendre què ens agrada exactament d'un programa com aquest. Per què ens atrau? Què ens entreté quan engeguem la televisió? I per fer-ho, és per això que avui hem convidat la Mercè Oliva, ella és professora del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Què tal? Bon dia, Mercè.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. També la Laura Grau, ella és youtuber al canal Malaia. Laura, què tal? Benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies.
I l'Alba Gutiérrez, que és periodista de l'equip de Roseros a la Sexta. Bon dia.
Bon dia, Roger.
A veure, de totes tres, aquí qui segueix la isla?
Jo la segueixo.
Sí?
I jo també la segueixo.
I te la comentes.
I jo la comento i sí, fins al final.
I jo l'analitzo, inclús, podríem dir.
Què t'agrada, Laura, de la isla? O què t'atrau?
Hi ha diverses coses que m'atrauen de la isla, no? D'una banda, és una mica un espai de desconnectar totalment de la teva rutina setmanal i fins i tot un espai de desconnectar d'una mena de principis, no?, que tu intentes tenir dins de la teva vida o de coses que intentes defensar, no? Per exemple, jo sóc molt de la meva vida quotidiana, doncs, defensar molt les relacions no monògames, les relacions sanes, que no hi hagin comportaments tòxics, no?, dintre el meu entorn, però igual que amb aquest tema, igual que amb el tema potser de l'ecologisme o de qualsevol altre tipus de militància, és com que potser dins de tota la teva quotidianitat intentant lluitar per aquests ideals necessito una mica sortir i dir, mira, ara vaig mirar una cosa que vagi radicalment en contra d'això que estic defensant.
Que em deixi
no
el cervell fregit.
Sí.
No?
Sí, sí. Que
desconnecto, modo off.
Modo off.
I Mercè, i tu?
Bé, en el meu cas, hi ha una part de com a espectadora, una part també que té a veure, no?, amb la meva feina d'analitzar aquest tipus de programes. Clar, l'Isla de las Tentaciones, en realitat, té una part que és molt interessant, que és que explora, com abans deia la Laura, no?, explora qüestions que ens afecten a tots, que té a veure amb les relacions personals. I, per una banda, sí que podríem parlar d'aquesta idea de desconnexió mental, però en realitat no és tan així, perquè moltes vegades, quan mirem la isla i quan comentem la isla, el que estem fent en realitat és reflexionar, parlar, discutir sobre les relacions personals, sobre les relacions de parella. Vull dir que al final tots aquests realities que parlen sobre temes de l'esfera íntima, de la vida personal, a vegades pot semblar que, bueno, doncs està trivialitzant, temes que no són interessants o importants, però són molt importants, no? Perquè ens permeten precisament, i per això ens atreuen a tothom, ens permeten reflexionar i deconstruir, no?, qüestions que tenen a veure amb aquestes relacions personals i amoroses, en aquest cas.
Mercè, m'ajudes a definir què és un reality?
Bé, un reality és d'aquests conceptes, d'aquests formats, no?, que és fàcil d'identificar, però a vegades difícil de definir, perquè una de les característiques més importants seria el seu caràcter híbrid i contradictori, no? Són aquests formats que barregen documental i ficció, que barregen espectacle i realitat. D'alguna manera, els realities, el que per una banda ens diuen és que ens prometen alguna espècie de relació especial amb la realitat, que ens mostraran alguna cosa real, moltes vegades emocions autèntiques o esdeveniments autèntics, però al mateix temps en uns espais molt construïts, molt construïts pel programa, molt, molt limitats, molt editats, molt treballats, no? I per tant molt molt lluny de la idea de realitat. Per tant, són aquests programes que són híbrids, no?, que barregen elements de documental i ficció.
Clar, a la isla hi ha un component de voyeurisme extraordinari, no? És mirar el morbo i què fan els altres i quines li amb un i quines li amb l'altre, no? Per què ens atrau tant això, Alba?
Jo crec que, mira, jo no sóc una persona que miri aquest programa, primer per horari, perquè em va molt malament, però entenc que la gent el pugui veure, pel que comentava Roger. Al final és com viure un Tinder en directe, no? Vull dir, tots tenim relacions, tots hem tingut una relació tòxica, no?, el que deia la Laura també, i poder veure des del sofà de casa, ara també que hem tingut un confinament tan llarg, i fins i tot sentir-te acompanyat a les xarxes socials com a Twitter, on ens comenta d'una manera brutal el programa, doncs et dona aquesta manera de veure el programa des d'un punt de vista des de darrere, però podent-ho comentar tot, absolutament tot, i donant la teva opinió a les xarxes també.
Clar, Laura, tu no només t'agrada mirar-lo i desconnectar, posar el cervell en modo off, sinó que t'agrada comentar-lo, no? Que aquí està la gràcia de la cosa, poder-ho comentar després.
Sí, al final, si sí, alguna cosa xula també tenen els programes aquests que mira moltíssima gent, és que és un tema segur de conversa amb qualsevol persona del teu entorn. Estiguis amb qui estiguis, sempre trobaràs algú o altre que té una referència d'aquest programa. I especialment en temps de, després de confinament, de pandèmia, de que no podem fer gaires trobades socials i, per exemple, no podem comentar a qui s'ha liat amb qui quan hem anat de festa el dissabte, el que és l'única cosa que podem comentar que té una mica de xitxa interessant potser és què ha passat a la Isla de las Tentaciones, no, precisament?
Però no passes una mica de vergonya aliena?
És un tema que m'he anat deconstruint. Del principi jo no ho reconeixia, no?, que mirava la Isla i de fet, al meu entorn hi ha moltíssimes persones que no ho volen reconèixer i em fan molta ràbia de dir, no, és que jo ho miro perquè ho mira el meu germà o perquè ho mira la meva nòvia i dius, a veure, mentida, tu ho mires perquè vols, tu podies estar llegint un llibre i estàs mirant la tele. Però jo, això al principi també tenia una mica aquesta mena de pudor, no?, de dir, és que això no s'ha d'acabar de mirar, no sé què, i ara en canvi ho reivindico, mira què et dic.
Ara, o sigui, ara reivindiques dic... mirar sí. l'Isla, doncs endavant, escolta. Sí. Deixem-la en blanc, sisplau, la Laura, un minut per reivindicar la Isla de las Tentaciones, endavant de l'antena de la ràdio pública, servei públic.
Jo penso que aquí tothom té el dret a tenir el seu minut d'entreteniment setmanal a partir dels mitjans que tots estem acostumats a veure, que és la tele, que és les xarxes, i que si hi ha gent que pot mirar un programa sencer destinat al debat electoral de la presidència del Barça, jo puc mirar tranquil·lament el dijous a la nit la Isla de las Tentaciones.
Veig que m'has fotut una ganivetada perquè això del debat electoral del Barça portem un especial aquí de 3 hores avui. No, en qualsevol cas, clar, una cosa és mirar-ho... Tu t'hi veus, per exemple, participant-hi?
No, crec que hi participés.
I el morbo de poder-ho comentar, ja no amb els teus amics, sinó també a nivell de xarxes socials, perquè el canal Malaia precisament es dedica a això, no? És a dir, què t'aporta i quin fet diferencial tens tu a l'hora de comentar un programa com aquest? Des de quina mirada el comentes?
D'entrada el comento amb la mirada de fer-ho comentant-ho en català, que això és una cosa que no havia trobat jo mai al món d'internet, no? Per exemple, jo mirava Operación Triunfo i seguia molta gent que feia després resums i feia la seva opinió sobre què havia passat a Operación Triunfo i tothom ho feia en castellà, no? I aquí també vaig veure una mica la meva oportunitat de dir, ostres, jo vull que hi hagi algú que comenti això en català, a mi em ve de gust començar-ho a fer, crec que la gent s'ho escoltaria i això, i aquest és un dels motius principals pels quals ho faig. I després hi ha un altre tema que és que sembla que Catalunya, com que no tenim aquest tipus de referents de reality shows i d'aquest tipus de formats a la nostra tele autonòmica, doncs sembla que no tinguem dret tampoc a mirar-ho, que dius, és que és mentida.
Obrim debat. Per què sí, no sí. tenim aquest contingut en català a Catalunya?
Bé, en realitat, segurament té a veure amb que l'àmbit audiovisual català, no?, a nivell televisiu, està doncs, dominat per, en aquest cas, TV3, no?, que és una televisió de servei públic que ha construït tota la seva imatge de manera encertada al voltant d'aquesta idea de servei públic, a través de la idea de, precisament, no tractar determinats tipus de gèneres i formats, és a dir, a TV3 poques vegades es parla de cor, a TV3 han fet realities, però al final són realities que són molt blancs, no?, doncs, lo Happy Day...
No és comparable.
I, per tant...
No tenim aquest. És que no existeix.
No existeix. I, de fet... Però això no vol dir que no hauria d'existir. És a dir, al final són formats i són programes que és interessant que també estiguin potser en la nostra llengua, no?, que també hi ha aquest tipus de continguts. I aquí, de fet, el servei públic pot parlar o pot dur a terme o pot representar, no?, aquest tipus de realities des d'altres punts de vista, perquè al final aquí, òbviament, abans jo parlava, no?, del fet de que aquests realities donen com a oportunitat el fet de replantejar, no?, qüestions que tenen a veure amb l'esfera íntima, que a vegades sembla que no se'n pugui parlar, no?, en un espai públic, quan és el contrari, perquè el personal és polític, no?, per tant, és un espai que s'ha de poder reconstruir, per tant, els realities tenen aquesta oportunitat. I al mateix temps, també, representat des del servei públic aquest tipus de formats, també ha de permetre apel·lar a altres audiències, fer més accessible alguns debats, alguns formats, però clar, des de la reflexió, òbviament, i canviant una mica el plantejament.
Segurament. Clar, segurament, en català, la persona que va fer això durant molt de temps a Avui TV va ser l'Alfons Arús, no? I ho continua fent amb l'Aruseros a la Sexta, que entenc que haurà adaptat una mica també el format, sobretot al públic, però en català, i l'Alfons Arús, a més, sempre feia un híbrid, no?, a nivell de llengua. Aleshores, per què creus, Alba, que això no hi és a TV3?
Jo crec també que té molt a veure amb el gran mitjà de comunicació que hi hagi darrere i també la cadena, perquè al final Mediaset, no, que és qui té pràcticament el 100% d'aquest tipus de programes, retroalimenta moltíssim els seus programes, la resta de programes que té a la parrilla amb aquest tipus de realities. És a dir, és com una màquina de crear celebrities pròpies que després aniran a altres programes i d'aquest programa aniran a un altre, i perquè creen a partir de gent anònima, com pot ser l'Isla de les Tentaciones, al final acaben doncs, haver-hi gent que apareix a altres programes durant anys i anys i anys. I, de fet, la gent que potser va al debat o a parlar d'aquest tema és gent que per la tarda potser ha estat a una altra. Clar, la tele pública no crec que tingui aquesta necessitat, potser, de crear els seus propis famosos, en aquest cas, i retroalimentar tot el que tenen a la seva parrilla amb aquesta gent.
Mm-hmm. Deixa'm escoltar un fragment. Aquesta que sentireu és la Laura Grau, precisament, la youtuber al canal Malaia, fent aquesta denúncia.
Aviam, el meu missatge d'avui va dirigit a @tv3.cat o qualsevol tele que faci contingut en català. Tenim un greu problema i jo començo a sospitar que és el motiu pel qual encara no hem fet la independència, nois. I és que no tenim realities en català. I per reality em refereixo a Convivència, que és el que realment dona salseo, val? Joc de cartes i en ganivets, però no és un reality. Jo tinc una addicció molt forta amb Operació Triunfo i és que em sento mala catalana d'estar consumint tantes hores de contingut en castellà. Nois, que s'està morint la llengua. Jo crec que tenim com un pudor absurd per aquestes mogudes.
És a dir, tu defenses que perquè no mori la llengua necessitem un reality en català.
Per exemple, sí, sí, igual que hi ha moltes altres coses que no es fan en català perquè sembla que nosaltres estem per sobre de tot això, no? És que no sé també fins a quin punt que ens hem cregut els catalans que
qui
som aquí.
Qui posaries en aquest reality?
Ostres, doncs no sé, sempre en parlem això molt pel Twitter i, per exemple, un candidat perfecte, jo crec, perquè està dins de tot això és el Pau Serra Solsos de Ginestar. Hi ha, bueno, la Pilar Rahola, jo crec que estaria encantada
Home,
de comentar-ho.
Home, imagina si un tà fer un gran hermano amb Ginestar, Pilar Rahola, més, digue'm més noms.
Hi ha la Juliana Canet.
Home,
hi ha...
Juliana.
Sí, sí.
No, més, vull bé, qui més? Més candidats, va.
Aviam, jo també m'agradaria que vingués aquí algú com d'un àmbit més formal, no? També podria venir algú del Telenotícies, no sé, el Toni Cruanyes, que sortí per allà també fent de moderador.
S'apunta a un bombardeo, el Toni, vull dir que...
Sí, sí.
Està bé. Tot això és d'alguna manera el que reivindica. Mercè, des d'un punt de vista més acadèmic, va, quins atributs busquem o demanem als protagonistes d'un reality? Jo crec que és important explicar-ho, això, també.
Clar, en els realities, diguéssim que l'imperatiu principal, no, el que es demana principalment als seus concursants, és aquesta idea d'autenticitat, no? Que siguin ells mateixos, que siguin sincers. De fet, a l'Isla de les Tentaciones i també Operació Triunfo, si ens hi fixem, la presentadora contínuament, no, està demanant-los-hi, doncs això, no, digues el que sé, no? Sigueu sincers amb vosaltres mateixos i amb l'espectador o espectadora, no? Per tant, la idea d'autenticitat és un dels elements principals del reality. Ara bé, què vol dir ser autèntic? Què vol dir ser tu mateix, no? I aquí sempre hi ha, i aquest és un dels plaers, de veure els realities, és intentar destriar quan una persona és ella mateixa, està mostrant el que sent realment, i quan està creant un paper per la càmera, no? Diguéssim que aquest és un dels principals, una de les principals fonts de plaer de mirar realities. I aquesta idea de autenticitat, es podria veure inclús com que els realities han introduït un canvi cultural al voltant d'això, en el sentit de que aquest imperatiu de ser tu mateix, de ser autèntic, i per tant de ser proper al com és l'espectador o espectadora, també fixeu-vos com això s'acaba traduint o portant a altres àmbits com l'àmbit digital, per exemple, en el cas dels youtubers, en el cas dels influencers, l'imperatiu de l'autenticitat continua sent un dels elements clau, inclús la política. Si veiem el gir en la comunicació política en aquests darrers, a Espanya, en aquests darrers 5 anys, a nivell internacional, anglosaxó, des dels anys 90, la idea de ser tu mateix, autèntic, proper a la gent, similar a la gent, i obrir-te emocionalment, també el trobem, no?, en l'àmbit polític.
Segurament el que ens passa a Catalunya a vegades, o a tot l'espectre TV3 Catalunya Ràdio, també és que tendim a infravalorar una mica potser l'entreteniment, no?
Sí, sí, jo penso, sí, sí, totalment, sí.
I ara deixeu-me fer una pregunta una mica més provocadora. L'entreteniment és cultura o no és cultura? Això és un altre debat.
Clar, depèn de com defineixis cultura. Si per cultura, clar, aquí, en aquesta pregunta, no?, de què és la cultura o si és cultura, estem pressuposant, entenc, no?, o ens basem en aquesta idea de jerarquies culturals, no? Hi ha uns programes, hi ha uns textos que estan més ben valorats, no?, que tenen certa qualitat, i uns altres que no en tenen tant, no? Però si entenem per cultura com tot allò, no?, que forma part de com ens construïm, com veiem la realitat, com construïm la realitat que ens envolta, aleshores està clar que és cultura, no? I al mateix temps també hem de repensar i reconstruir aquesta idea de com definim cultura, com definim la qualitat, inclús la idea, pròpia idea de jerarquies culturals, no? Allò que està bé, allò que està malament.
Alba.
Sí, no, de fet, a vegades tenim també com aquest pensament de de pensar que si no consumim aquest tipus de contingut, doncs culturalment potser som superiors. Jo ho trobo absurd, això, perquè al final un programa com La Isla o qualsevol altre reality, com comentava abans la Laura i també la Mercè, parlen de coses que ens passen a tots constantment, i per tant potser d'aquí ens surt una altra cosa que pot ser doncs, beneficiós.
Però jo alguns dels problemes que tenen els participants de La Isla de les Tentacions no els he tingut, eh? Vull dir que això de que coses que ens passen constantment...
Sí, depèn. Però potser hi ha
molta... Depèn de l'estil de vida que portis.
Sí, depèn de l'estil, però potser estàs a casa al sofà i estàs veient uns patrons amb una parella que de cop i volta et fa pensar que potser tu en la teva vida ho estàs patint també, i d'aquí et ve una reflexió i no sé, potser una conversa interessant fins i tot a la xarxa o amb alguna persona del costat, ja amb un nivell més d'anàlisi psicològic fins i tot.
Digues, Laura.
No, a mi m'interessa molt aquestes idees que estan dient la Mercè i l'Alba, sobretot el que hem parlat al principi, l'Alba, de jerarquia de la cultura, perquè aquí jo crec que també hi ha un component que m'atreveixo a dir una mica de misogínia, perquè ningú ha de... Ningú, jo no sento gaire gent comentant per què mira el Barça o per què es pot mirar el debat electoral del Barça o de l'esport o del futbol en general, que és un sector molt masculinitzat, i en canvi les dones sí que ens hem de justificar constantment perquè mirem aquest tipus d'entreteniment que... inicialment està dissenyat també per un públic femení.
Sí? Jo tinc molts amics homes que són consumidors de La Isla de les Tentacions.
I tant, i segur que hi ha moltes noies que també estan avui seguint tot el tema del Barça, però no deixa de ser un sector que típicament ha sigut amb aquests atributs de gènere.
És que, de fet, sí deixes... En aquesta pròpia definició de jerarquies culturals, el que és de qualitat, el que no és qualitat, estan moltes vegades definides en termes de gènere. És a dir, habitualment, els gèneres més menys tinguts i que estan més a baix són gèneres tradicionalment vistos com a femenins, no? Inicialment la telenovela, ara molts dels realities, però bé que és cert que tant homes com dones podem mirar aquests programes, però estan molt connotats a nivell de gènere. També perquè la telerealitat, i La Isla de les Tentacions és clar, parlen del que deia abans, no? De l'esfera íntima, de l'esfera amorosa, que també tradicionalment s'ha definit en termes femenins, no? De fet, la pròpia definició d'esfera pública i de temes seriosos, no?, que són importants de debatre, és construir sobre l'expulsió d'allò femení, l'expulsió d'allò íntim, com alguna cosa que és trivial, que és banal, però que no ho és, perquè al final moltes de les opressions, no?, que vivim tenen a veure amb l'espai privat que està vinculat, òbviament, amb altres operacions públiques.
Alba.
De fet, el 70% dels comentaris que es fan a les xarxes, i això la Laura m'ho podrà dir, són de dones. Vull dir, això no vol dir que no hi hagi homes mirant el programa, però que la dona és molt més valenta per donar el seu nom, no?, o el seu nom d'usuari o nom i cognoms, per comentar un tema públicament. O sigui, potser l'home sí que fa una funció més d'acompanyament en aquest sentit, potser més de tertúlia a casa, però no tan públicament, potser, a les xarxes.
Mm-hmm. Estic pensant en Oriol Marc, que és col·laborador nostre del suplement, tertulià, polític, i que de fet n'hem parlat alguna vegada de Isla de las Tentaciones també aquí, perquè ell bueno, ho segueix molt, amb molt de fervor. Deixa'm posar l'altre reality per excel·lència, que no té res a veure amb La Isla, però per això també el vull comparar, és aquest d'aquí.
No pareces tu.
Sí. Nunca m'has vist
una
malla.
No, és que nunca. És brutal, és brutal. És una malla nueva. O sea, hay una progressió dinàmica tan xula.
Això és OT, això és Operación Triunfo, que clar, jo crec que no és ben bé el mateix, no? És a dir, també és un reality? O té o no?
És un reality totalment.
És un reality totalment, però una mica més blanc, si m'ho deixeu dir així, que La Isla.
Aparentment sí que és més blanc, sí que és cert que es pot vincular més a nocions, no?, de sensació socioeconòmica, de meritocràcia, de, no?, d'esforç, de treball, o de nocions més legitimades, no?, de treball, perquè en realitat tot el que fan els participants de La Isla o dels realities és sempre treball davant de la càmera, és a dir, el seu treball és crear contingut que té un valor econòmic davant la càmera. Llavors, OT aparentment és més blanc, però també al final té molts punts de connexió, perquè al final, si us hi fixeu, el que es demana, no?, dels seus concursants és que de nou, construeixin contingut davant de, no?, creïn contingut per la càmera. Molt d'aquest contingut té a veure amb l'obertura emocional, que s'anomena a vegades treball emocional, expressar emocions, inclús expressar emocions que siguin sinceres, igual que els de La Isla, no?, els de OT se'ls demana d'això, que siguin ells mateixos, que siguin sinceres i sinceres, que cantin, no?, que aprenguin, però que també mostrin el seu patiment, les seves emocions, i de fet inclús haver conflictes, no?, a OT 2018, abans en parlàvem, no?, en què precisament un dels temes de debat era quin era el treball, no?, que és el que s'esperava dels concursants d'OT davant de la càmera, no? Per tant, sí que aparentment és més blanc, es pot vincular més a aquests valors més consensuats, però en realitat no és tan diferent el que es demana dels seus concursants.
Hi ha molta gent que et dirà que Sálvame, La Isla o fins i tot OT, això és telescombraries. Què contesteu?
Jo crec... Perdó.
No digues.
No. totes les...
Jo crec que aquest concepte de teleporqueria, tot i que aparentment és un concepte que ve de la mirada crítica, no ens permet entendre exactament aquests programes, perquè, i això crec que ho deia la Laura en un dels seus vídeos, no? per poder parlar-ne ho has de veure, no? I és això, o sigui, per poder parlar d'aquest i entendre, no? Per què ho mirem, per què no es mira, s'ha de rebutjar aquest concepte de teleescombraria, perquè al final escombraria què és? Una cosa que és fastigosa, de la que ens separem, que ens fa fàstic, per tant és incomprensible perquè la gent no està mirant, no? I per tant, aquesta forma d'entendre aquesta forma cultural, el que fa és qualificar aquests programes, però també les persones que ho miren, no? I aquesta és una mica la crítica.
Laura, per tancar.
Sí, al final dir què és o què no és teleescombraria és una visió totalment subjectiva. Per mi teleescombraria poden ser moltes coses que per vosaltres no ho són. I al final també hi ha un tema de democratització de la tele, no? De dir, aquí cadascú té el dret de mirar el que s'emeti i també s'emet el que la gent vol mirar. Per tant, si hi ha una quantitat de gent que vol mirar aquest tipus de contingut, doncs en té tot el dret i té tot el sentit que s'emeti.
Volies afegir alguna cosa, Alba?
Sí, si no hi hagués aquest tipus d'adjectius en programes, segurament tots serien molt més sincers dient quin tipus de programa consumim i quin no, i no tindríem aquest tipus de vergonya simplement perquè hi hagi una qualificació negativa en aquest tipus de programa.
Mm-hmm. Això no vol dir que no s'hagi de criticar els programes i els valors, etc, però diguéssim que el que ens estem en contra, diguéssim, és aquest concepte de teleescombraria que fa que sigui difícil parlar-ne.
Mercè Oliva, professora del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, la Laura Grau, youtuber al canal Malaia, i l'Alba Gutiérrez, periodista de l'equip de l'Arrosseros a la Sexta. Gràcies a totes tres.
A vosaltres.
Que tingueu bon diumenge. Ara tornem.